Passen 6 minuts de les 10. Avui dediquem el tema de la setmana als anuncis de tancament d'empreses a l'Alt i al Baix Penedès, uns anuncis que han sacsejat les dues comarques aquestes últimes setmanes. I si fa una estoneta recollíem tota l'última hora sobre l'empresa Robert Bosch de Castellet i la Gornal, no ens movem de l'Alt Penedès perquè parlem ara amb una altra de les empreses que recentment ha anunciat el seu tancament i que els seus treballadors estan fent mans i mànigues per evitar-ho. Es tracta d'Alfisa, a Santa Margarida i als Monjos. Anem a Domenys Ràdio i saludem la Lourdes Meronyo. Bon dia, Lourdes, amb qui parlarem?
Bon dia, Sílvia. Doncs parlarem amb l'Òscar Sedano, secretari, i l'Àngel Arana, president del comitè d'empresa d'Alfisa. Molt bon dia, Òscar i Àngel.
Hola, bon dia. Àngel no pot estar perquè està reunit ara mateix, però vale. Estic jo.
Bé, doncs el disculpem perquè són dies en les que hi ha moltes reunions i s'està fent tot el possible per tal de que aquesta situació es pugui revertir, no? M'imagino, Òscar.
Sí, el que passa que bueno, el titular no està ben bé explicat, perquè heu dit tancament i nosaltres el problema que tenim és que no ens han dit si ens tancaran, ens vendran o no sabem. No sabem realment què passarà amb nosaltres, és el problema que tenim.
Vale, perquè anem a explicar-ho una mica millor. En tot cas, Alfisa es dedica a la fabricació de peces d'alumini per a l'automoció sí. I el que esteu denunciant als treballadors és que porteu mesos d'incertesa i d'impagaments a la nòmina. És correcte això?
Bueno, portem mesos sense treball efectiu. Uh-huh. Anem allà a la fàbrica i no tenim treball per tothom. Uh-huh. I a la nòmina, fins ara hem estat aguantant, les nòmines anaven bé perquè amb els ERTOs que feien ens pagava l'atur, ens pagava una quantitat de la nòmina i l'empresa l'altra, no pagava la totalitat l'empresa. Uh-huh. I el problema ha sigut ara el mes d'agost, que tenia de pagar la totalitat de la mensualitat, la tenia de pagar l'empresa i ens ha pagat uh-huh. el 50% i ja ens han dit que no hi ha calés per més.
I, clar, m'imagino que això és un perjudici pels 95 treballadors que esteu treballant. Òbviament, heu de mantenir unes famílies, però a banda, heu començat ahir una vaga indefinida per part de tots sí. els treballadors.
Sí, hem començat la vaga indefinida precisament per això, perquè prenguin una decisió i la prenguin el més ràpidament possible, perquè si ja hem començat a no cobrar tot, la totalitat de lo que havíem de cobrar, clar, nosaltres el que no volem és que això s'allargui amb el temps i estiguem mesos i sense cobrar i sense saber què passarà amb nosaltres. Estem totalment abandonats uh-huh. per part de la direcció de l'empresa, per part de Renault, que és el nostre client majoritari, i, uh-huh. i per part de l'administració, que dona ajuts als empresaris i se n'obliden totalment dels treballadors.
Clar, aquest és un problema, a més que suposo que es veu agreujat arran del confinament, no? O aquests problemes sí, ja els teniu d'abans?
Els teníem d'abans, però amb el confinament l'únic que ha fet la cosa és empitjorar. Per això que t'estic dient, perquè l'administració ha donat una sèrie de beneficis als empresaris i no han tingut en compte el que passaria, perquè clar, això va començar el mes de març. I el mes de març, doncs bueno, sí, hi havia una pandèmia mundial i estava la situació molt malament, però no han pensat, l'administració no ha pensat en cap moment el que passaria ara 6 o 7 mesos després, que estem clar. Totalment, doncs ja et dic, abandonats i ningú ens aclareix res ni ens diu per on sortirà la cosa.
Doncs si et sembla bé, Òscar, sumem una veu més a aquest tema que malauradament esteu patint vosaltres, vos que hem parlat abans i que Saint-Gobain també està patint. Anem a donar-li passar al periodista, al Raimon de Cara, de Canal 20, Olèrdola. Molt bon dia, Raimon.
Bon dia de nou, Lourdes. Doncs seguim parlant al Penedès en Xarxa d'aquesta situació conflictiva en el teixit empresarial industrial en el conjunt de les comarques del Penedès. En el cas del FISA, jo no sé si s'ha plantejat, Òscar, el que ens han comentat fa uns minuts els representants sindicals de Robert Bosch, aquesta possibilitat encara per concretar de coordinar mobilitzacions totes les empreses que en la vegueria o aquests dies han aparegut com amenaçades de tancament, o al vostre cas amb aquesta incertesa. No sé si des de la planteja del FISA us heu plantejat aquesta coordinació d'accions amb altres treballadors d'altres empreses.
Sí, sí, de fet és una cosa que ja, com ells han dit, estem mirant perquè, bueno, això és una cosa que afecta a tot el Penedès, no? Que s'estan carregant tota la indústria que tenim i tots els llocs de treball que tenim i bueno, en aquests casos el més important és això, estar tots units i anar-hi tots a una. I sí, estem parlant, bueno, en contacte amb els comitès d'empresa i sí que estem mirant de fer alguna mobilització conjunta tots.
També apuntava, o pel que també comentes, de que el conflicte en part també es deu a una multiplicitat de factors, però també una mala gestió de la pròpia gerència del FISA, dels monjos.
Sí, sí, això és totalment cert, perquè som de les poques empreses que, bueno, si arribéssim al tancament, seria una de les poques empreses que arriben al tancament tenint feina, perquè el nostre client ens dona feina, ens dona treball, ens dona comandes, però per la disputa que té la direcció del grup al que pertanyem, no estem servint peces i estem, pues bueno, sense treballar per això, perquè el nostre client no ens demana peces perquè nosaltres no li servim per una disputa que tenen entre la direcció del grup i la direcció de Renault.
I tenint en compte aquesta situació, sent realistes, quin seria l'escenari més favorable que voldríeu, doncs, en setmanes, dies, que es pogués produir? Què és el que esteu buscant a hores d'ara?
Bueno, el que estem buscant és una solució, que diguin realment quina és la seva estratègia empresarial, perquè a dia d'avui encara no ens han dit si ens volen vendre o volen tancar, no ens han dit res, estem totalment abandonats, com diem sempre, que estem, que no sabem què passarà amb nosaltres. Una de les coses que portem ja mesos demanant és que facin un concurs de creditors voluntari per part de la direcció del grup, perquè pensem que si entrés un administrador judicial podria treure alguna cosa en clar de tot això i podria fer, doncs, que es posés la venda o encara que fos la liquidació i el tancament, però que, bueno, que fos dintre de la legalitat i tenint els treballadors coberts, que no es quedin sense res o esperant a veure què passi el temps, a veure què passa amb nosaltres. I Òscar, això és una cosa que els hem demanat, digue'm.
Sí, em sobtava molt el que deies de que tenies, que teníeu treball, però que això ve per una disputa, és a dir, feu la feina, si és que la feu, però entre les direccions hi ha una disputa.
Entre la direcció del grup i la direcció de Renault, per uns pagaments que ha de fer Renault al grup, que no fa perquè no serveix peces. A la direcció del grup diu: no et serveixo peces perquè no em pagues el que em deus. És una disputa que tenen entre ells.
I que us afecta directament a vosaltres.
Clar, nosaltres no hem deixat en cap moment de treballar. Bueno, ara sí, per la vaga indefinida, però en cap moment fins ara hem deixat de treballar i hem treballat com sempre.
Clar, però és per curiós perquè... Clar, per la disputa d'ells és com si necessités un mediador de dir: a veure, senyors, estem en una situació complexa, estem fent feina, doncs pagueu-nos, o, clar, un mediador,
alguna
no?,
solució.
En aquest cas. Clar.
Sí, per això una de les propostes que portem mesos demanant és el del concurs de creditors, que vingui un administrador judicial i ell gestioni i faci el que hagi de fer. Ja diem, nosaltres el que volem és continuar treballant. Però si no hi ha solució i s'ha d'arribar al tancament, doncs, bueno, que es faci d'una forma bona. Però la primera intenció que tenim tant el comitè com els treballadors és continuar treballant. perquè el que volem és això, treball.
Clar. La solució passaria això perquè sigui quina sigui la solució, però que no hi hagi un tancament com s'ha apuntat cap a Bosch o fins i tot com a Sant Gobain, no?
Clar, clar, a cap treballador li interessa, el tancament no li interessa a ningú. Però, bueno, el que no podem estar és així, sense tenir treball, perquè tenim un munt de peces bloquejades al magatzem per la disputa que tenen entre la direcció i el client, i el que no volem és això, continuar així. I amb, o sigui, nosaltres els últims mesos hem anat allà a no fer res, a no fer res, a estar asseguts i a esperar que passi el temps per plegar i anar cap a casa, però sense treball efectiu, com s'ha anunciat ja a la inspecció del treball, que era l'única cosa que volíem fer nosaltres.
Perquè des del comitè d'empresa, igual que està fent Bosch o, per exemple, Sant Gobain, heu intentat parlar amb ens superiors, tipus administració pública, i que us ajudi, per exemple?
Sí, sí, hem parlat, però fins a dia d'avui ningú no ens ha donat cap solució. Parlar sí que hem parlat amb polítics, amb inspeccions, amb tothom que puguem parlar, parlem.
Però de moment,
a dia d'avui no hi ha cap solució per part de ningú. Tothom, quan li expliques el tema, posa cares com dient no m'ho crec com estàs explicant, però bueno, a mi ni a cap dels meus companys ens serveix això per res. Nosaltres el que volem és una solució per part d'algú.
Clar, algú que posi una mica de sentit comú. I entenc també que només el vostre client principal és Renault, en aquest cas. No teniu més clients.
És el client majoritari. També treballem per Nissan, fem una peça per Nissan, però bueno, Nissan també ja sabem com està la situació.
Sí, per això t'anava a dir que justament has anat a tocar l'empresa, que també marxarà en breu.
Sí, però és el percentatge més gran és per Renault.
Raimon, què en penses? Perquè la situació és bastant complexa. No sé si m'estàs escoltant, Raimon.
Sí.
És bastant complexa i bastant anecdòtica, perquè en el fons es tracta d'una baralla entre direccions que estan pagant els treballadors i que tampoc tenen una solució clara.
Suposo que l'Òscar amb els seus companys a la plantilla hauran analitzat i interpretat doncs, que aquí hi ha molts vectors, molts fronts a analitzar. D'una banda, doncs, hi ha aquesta gestió específica de la planta d'Alfisa amb aquesta relació de la seva seu amb el proveïdor principal, amb qui encarrega més feina, que és en Renault, però més enllà d'això segurament doncs, hi ha aquest context de crisi del sector d'automòbil. Però ja més en el terreny personal, Òscar, jo no sé si heu començat vaga indefinida aquest dilluns. Quins són els ànims? Entenem que la vaga està seguida per tothom. En aquesta situació seria difícil entendre que no fos així, no? Hi ha un seguiment absolutament del total de la plantilla, Òscar.
Sí, el seguiment és total de la plantilla i estem tots units més que mai. Perquè bueno, és el nostre futur, el que està en joc és el nostre futur. I sí, el seguiment és majoritari, la gent s'ha volcat, no només a la plantilla, sinó a altres empreses, que venen també a donar recolza. Bueno, van passant, van estar allà amb nosaltres, i això és l'important, crec jo. En aquesta situació, el més important és estar tots units i anar tots a una, perquè si no aconseguirem res.
Mantenir una concentració permanent davant de la seu de l'empresa, al polígon de Casanova dels Monjos. Esteu allà sempre?
Sí, estem allà a les 24 hores. Vam començar ahir a les 6 del matí i, bueno, allà estem fent torns i les 24 hores allà.
I els ànims com estan?
Home, de moment bé, perquè bueno, portem un dia només i bueno, de moment bé. Esperem que no s'allargui molt això, perquè el problema és aquest, no? Que si es va allargant la cosa, els ànims doncs, cada cop estaran pitjors. Però de moment bé, tots tranquils, tots esperant a veure si serveix alguna cosa, que esperem que sí, i bé, de moment bé.
I la incertesa també té a veure amb trobar un interlocutor, algú a l'altra banda de l'empresa, doncs, que expliqui clarament les intencions de si s'ha produït a la pràctica un tancament patronal.
Precisament. Com?
Que a la pràctica es pot entendre, doncs, que s'està produint, doncs, per la via dels fets, un tancament per part de l'empresa.
Bueno, de moment, tancament per part de l'empresa no, perquè, bueno, tenim, sí que és cert que tenim la vaga indefinida, però, però si algun treballador volgués entrar a treballar, té la possibilitat d'entrar a treballar, de moment. O sigui, el tancament patronal seria si no ens donguessin l'opció de poder treballar el que volgués.
Però aquí sí que...
De moment hi ha l'opció, o sigui, obren la porta, però per si vol entrar algú que ningú vol entrar, però bueno, de moment sí, de moment no crec jo que es pugui considerar com un tancament patronal.
Però el que no teniu és feina per fer-la.
Eh?
Però el que no teniu és feina, els encàrrecs per tirar endavant.
Sí.
I no hi ha cap marge, doncs, algun anunci, doncs, alguna dada que pugui permetre, doncs, que us agafeu, doncs, algun contacte d'algú proper a la direcció de l'empresa? Us ha donat alguna porta, alguna esperança, doncs, per mantenir aquesta reunió que permeti aclarir la situació?
Ja, precisament ara, d'aquí menys d'una hora, a les 11, tenim reunió amb l'assessor del president del grup. Aquí a Vilafranca tenim reunió amb ell i esperem que bueno, que ens doni alguna explicació o ens doni alguna pauta a seguir o, no sé, treure alguna cosa en clar.
Doncs, Sílvia, des de, en aquest cas, als estudis de Ràdio Vilafranca, una situació complexa que es va afegir, doncs, al que comentava, una situació de molts conflictes que han coincidit en el temps al territori al Penedès, Sílvia?
Sí. Òscar, un parell de preguntes més i et deixem tornar amb els companys. Parlaves de 95 llocs de treballs i indirectament heu calculat el pes que tindria un possible tancament del FISA o aquesta situació de stand-by?
Bueno, indirectament no hem calculat, o sigui, per dir un nombre exacte, però sí que és veritat que, bueno, hi ha molta petita empresa que treballen indirectament per nosaltres, ja sigui als ferrers i a... No sé, per exemple, també està afectat l'amo de la nau, el lloguer tampoc el paguen, és les ferreteries que ens serveixen material, moltes vegades hi ha un munt de proveïdors que estan sense cobrar també des de fa mesos i que, bueno, i que si això tanqués i no cobressin ningú, ells també estarien afectats. I això, clar, això amb una petita empresa, que és una petita ferreteria o un petit proveïdor, si els deixen a veure, no sé, una quantitat per petita que sigui, això els hi pot afectar i molt.
Parlem d'autònoms, sí, clar, i professionals de la comarca, no?
Sí, clar.
Òscar, en una situació com la vostra és important el suport institucional, social, polític. Esteu treballant també aquesta línia?
Sí, estem treballant. Ja he dit abans que estem parlant amb tothom que podem, estem parlant. He parlat amb l'alcaldessa de Monjos i, bueno, sí, de moment tothom ens dona suport, però el que volem és solucions. Suport també, però també ens interessa les solucions. Que algú ens doni una solució.
I no es mullen ara com ara?
Ara, de moment, no. De moment, ja et dic que de moment no tenim cap solució. Per això estem com estem, per això, perquè com que no tenim cap solució, l'únic que podem fer és el que estem fent, la vaga indefinida i lluitar per lo nostre.
Òscar Sedano, secretari del Comitè d'Empresa del FISA Santa Margarida i els Monjos, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa, exposant-nos el vostre cas. Us anirem seguint i servirem d'altaveu de la vostra causa. Molta sort.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar veu al nostre problema i fer-ho, posar-ho en coneixement de tothom.
Per això estem
molts
ànims.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, ànims.
Vinga, gràcies. Gràcies.
Quatre minuts i arribarem a 11:15, tot navegant amb Christopher Cross i aquest sailing. Ens plantarem a 11:15 i a la segona cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès d'aquest matí. Well, it's not far down to paradise. At least it's not far. If the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe me. It's not far to Never Never Land. Reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the candles can do miracles. Just you wait and see. Believe me. Sailing takes me away to where I've always heard it. Just a dream of the wind to carry.
Són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla des de Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez. Comencem explicant-vos que 3.872 alumnes comencen a Calafell un curs escolar amb unes característiques extraordinàries. Les escoles i instituts han adaptat els seus protocols per tal de donar compliment a les mesures de seguretat derivades de la Covid-19. Ens ho explica des de Domenys Ràdio Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia. Un total de 3.872 alumnes han començat aquest 14 de setembre el curs escolar 2020-2021 als centres educatius de Calafell. Aquest inici de curs té unes característiques extraordinàries a causa de la Covid-19 i el principal protagonisme recau en les mesures de seguretat per mantenir segur les escoles i instituts i a la vegada preservar al màxim l'assoliment dels objectius educatius. Els 3.872 alumnes d'enguany en són 78 més que el curs passat, quan van començar les classes 3.794. La xifra és encara provisional i pot variar en els propers dies, segurament a l'alça. I anirà canviant al llarg de tot el curs per la matrícula viva, un fenomen causat pel perfil demogràfic del municipi amb un important volum de població flotant. Cada centre ha adaptat els seus protocols per donar compliment a les instruccions del Departament d'Ensenyament i a les de les autoritats sanitàries. Les mesures bàsiques de seguretat són les mateixes que en altres àmbits de la vida: mascareta, distància social i higiene de mans.
Canviem de qüestió per explicar-vos ara que el grup de carnaval de Sant Pere Molanta anuncia que no participarà als carnavals del 2021. Raimon de Cara, Canal 20 Ràdio, bon dia.
Bon dia. El grup de carnaval de Sant Pere Molanta ha decidit suspendre la seva activitat i no iniciar inscripcions pel carnaval del 2021 per, diuen, responsabilitat i respecte a la salut de tots els integrants del grup i a la resta de població. Ho explicava la membre de la junta del grup, Cinta Bertran.
No crec que la gent avui s'apunti sense saber si sí, si no. És aquesta incertesa que realment per això vam decidir no. No ho fem, deixem-lo lliure aquest any i l'any que ve pues, l'agafem amb més ganes.
El grup de Sant Pere Molanta és un dels més arrelats en el Carnaval del Penedès i també assumeix l'organització de la Rua de Carnaval del Poble, que deixarà de fer-se aquest proper 2021 com a conseqüència d'aquesta decisió de suspendre l'activitat.
I anem ara cap a Sant Sadurní d'Anoia per explicar-vos que el Sir Reluí Legacy continua la seva gira pel Penedès i arriba a la capital del Cava per presentar el seu nou espectacle. Eli Jiménez, Ràdio Sant Sadurní, bon dia.
Bon dia. Del 17 al 20 de setembre torna a Sant Sadurní al Circ Reluí Legacy per presentar el seu nou espectacle Todo Locura. Un espectacle renovat que es situarà a l'esplanada del costat del CAP i del qual es podrà gaudir dijous i divendres a partir de 6:45 de la tarda i dissabte i diumenge en sessió doble, dissabte a les 5 i a les 7 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda. Números aeris, de risc, equilibris impossibles, la família Reluí ofereix la seva essència, que no és una altra que la del més pur circ dels anys 30. Llums, so, coreografies úniques, l'avantguardisme més actual i l'últim en tecnologia fan que Todo Locura sedueixi els grans i fascini els més petits. Les entrades ja es poden adquirir a través del web www.circoreluí.com o bé a taquilla.
I acabem a Ràdio Vilafranca. La majoria de dossiers de la càpsula del temps de la Festa Major ja estan a punt per ser tancats. La Fundació Privada Futura Penedès va pensar enguany en una activitat adreçada als infants entre els 6 i els 12 anys i que tingués a veure amb la Festa Major. D'aquesta manera van idear el projecte d'una càpsula del temps. Aquesta iniciativa ha comptat amb el suport dels administradors i convidava a fer una reflexió sobre els sentiments dels infants envers la més típica sospesa aquest 2020 com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. El 28 d'agost es van esgotar els 250 dossiers i durant les darreres setmanes els nens i nenes han estat treballant de valent. El proper 3 d'octubre es farà la cerimònia de segellat de la piràmide on es tancaran els dossiers i la voluntat és que aquesta càpsula del temps s'obri l'1 de setembre del 2040. 107.0
FM. De dimarts a divendres, després de l'informatiu local i comarcal, 30 minuts en clau de municipi a Olèrdola Actualitat. De dimarts a divendres, a 2:45 del migdia, 2:45 del vespre i 2:45 de la matinada, Olèrdola Actualitat, amb Raimon de Cara.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Canal 20 Ràdio, els dissabtes i diumenges a les 4 de la tarda.
A la Creu Roja hem activat el major dispositiu humanitari per a fer front al coronavirus. Més de 4.000 persones voluntàries atenen les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i medicaments de gent gran, famílies, infants i persones sense llar. Si pots, col·labora amb el pla Creu Roja Respon. Ens fas falta, ara més que mai. Informa't al web creuroja.org o al telèfon gratuït 900 104 971.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
107.0 FM.
Ara són 2:15 i 7 minuts. Els dimarts a aquesta hora ens retrobarem una temporada més amb la secció que ens acosta i en la qual col·labora l'Incavi. I avui tenim els estudis de Canal 20, el Joan Reyes, del Servei Vegetal del Departament d'Agricultura, el Joan Elordui, cap de Viticultura i Enologia de l'Incavi, i el Salvador Puig, director general de l'Incavi, juntament amb la Gemma Urgell i l'Armand Beneito. Anem, doncs, cap a Canal 20. Armand, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs, com ho has dit, avui haver acompanyada la Gemma per parlar, doncs, d'aquest balanç de la verema. Gemma, bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt bon dia a tots i contents i contentes d'estar de nou aquí a aquest estudi. De fet, és això, no? com comentaves, Armand, encetem temporada, aquesta temporada per parar de la vinya i el vi, després, perquè de fet des del mes de març que no veníem, i tornem doncs amb moltes ganes i amb energia renovada. Han passat moltes coses des de llavors al món, estem vivint dies estranys, també dies estranys al sector de la vinya i el vi, i el Covid doncs, ha tingut afectació a molts sectors econòmics, també el de la vinya i el vi. En parlarem, segur, amb molts dels altres problemes que vindran, sempre segur que en qualsevol dels temes que toquem el Covid hi serà present, però avui, que estem a mitjans de setembre, volem parlar d'això que omple els nostres carrers i les places. Avui, de fet, abans d'arribar aquí a l'emissora, ja es veiem tota una cua de tractors, no?, fent cua per entrar el raïm aquí a la cooperativa, i parlem d'això, parlarem de verema, de com està sent aquesta verema, de si s'estan notant els efectes del Covid també en la verema, sobre el míldiu, aquesta plaga doncs, que s'ha emportat part de la producció en determinades zones. I ho farem, com dèieu, doncs, parlant amb el Joan Reyes, que és tècnic de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, el Joan Elordui, que és el cap de Viticultura i Enologia de l'Incavi, i el Salvador Puig, director general de l'Incavi. A tots tres, benvinguts i molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Bé, doncs anem a pams, tenim poc espai i molts temes a parlar. Comencem potser parlant de la verema, de com està anant. Joan, ens pots fer una mica com una fotografia de la verema 2020?
Hola, bon dia. Sí, a veure, aquesta és una verema molt complicada, tots sabem les circumstàncies que ens afecta el Covid com a element genèric, també la míldiu dins de la viticultura, i l'impacte d'altres temes que no tenen res a veure amb l'agronomia, però sí amb el sector, com poden ser els preus, com poden ser la caiguda de la demanda, etc. A data d'avui, l'entrada de quilos a tota Catalunya està quasi un 60% per sobre de l'any passat, de la verema de l'any passat. Tenim per sobre dels 190 milions de quilos en general a tota Catalunya, quan l'any passat, el 2019, estàvem als 105 milions de quilos. I si parlem del Penedès, les xifres serien enguany, la verema d'enguany, el que és raïm amb aptitud per apte del Penedès estaria per sobre dels 25 milions de quilos, i el que ha entrat per la DEO Cava estaria per sobre dels 96 milions de quilos. L'any passat aquestes mateixes xifres per la DEO Penedès serien de 15 milions i per la DEO Cava de 48 milions. Per tant, com es pot veure, estem quasi un... quasi doblem les quantitats que havien entrat la verema passada.
Com és això que ara s'ha avançat tant?
Bé, jo crec que tenim, evidentment, condicions climàtiques. L'any es va com va i això fa que la verema vagi una mica més avançada. Tenim l'impacte del míldiu, que ha estat molt important, i tenim, crec jo, el fet de que la previsió de possibles problemes amb el Covid, aïllaments, tancaments de centres de feina perquè la gent es contagi, etc., fa que molta gent estigui vermant sense parar per aconseguir recollir tota la verema i que no tingui després alteracions en el seu dia a dia, no? Aquesta seria una mica la imatge. Penseu que ja n'hi ha DEOs que han tancat l'entrada de raïm. La DEO Terra Alta, per exemple, ha tancat tres varietats. Ja no es pot entrar raïm d'aquestes tres varietats, i la DEO Cava també ha tancat en diversos municipis l'entrada de varietats perquè considera que ja estan finalitzades, que aquestes varietats ja estan completament collides.
Molt bé. Ara ho apuntava, Joan, aquesta verema doncs, ha estat també marcada pel míldiu i, de fet, si hi ha una persona que ja fa temps que deia ui, aquest any el míldiu serà greu, serà complicat, és el Joan Reyes, el tècnic de Sanitat Vegetal del Departament, que està aquí amb nosaltres, que, de fet, crec que el febrer-març ja, no? Ben bé, març,
sí,
abril.
Sí, començament de la campanya ja es veia bé que podia ser.
Ens començàvem a confinar i ja sortien aquells avisos, no?
Sí.
Com està? Què ha passat? Què
es ven bé? De totes maneres, tot i que jo preveia que seria un any bastant de míldiu, la realitat ha superat absolutament i ha passat per sobre el que jo esperava que seria. Perquè ha estat un any, bueno, anirem parlant més en detall, però ha estat un any que ha estat com una mena d'huracà glòria que es va patir a la costa catalana a la tarda passada, doncs ha sigut el mateix, però en forma de míldiu. Ha estat una cosa catastròfica, impossible d'aturar. Però bueno, anem per parts, no? Em preguntaves les causes una mica, no, d'això?
Sí, o sigui, què és ben bé el míldiu, no? Perquè la gent sàpiga què és aquest fong, no?, que ataca, sí, a la planta, a la fulla, no?, ben bé, o com funciona?
Sí, el fong, el míldiu és un fong que afecta qualsevol part verda de la vinya, des dels sarments quan són tendres fins als raïms just quan estan a punt de berolar, és a dir, que la finestra en la qual el míldiu pot atacar la vinya és absolutament àmplia. El fet de que nosaltres ja preveiéssim que podia ser un any de míldiu ens ho indicaven les condicions que havien donat a l'hivern, perquè el míldiu, tot i que és un fong que s'expressa durant la vegetació, durant la part vegetativa de la vinya, passa l'hivern a terra quan no hi ha fulles. I aquestes llavors de míldiu que passen l'hivern a terra, en funció de les condicions que faci durant aquest hivern, en aquest cas l'hivern passat, l'hivern 2019-2020, en funció de les condicions que faci durant l'hivern, aquestes llavors, per dir-ho de manera planera, estan més a punt d'infectar a la primavera o menys. En línies generals, això ho podríem portar més a detall, però en línies generals, quan més plujós i més suau és l'hivern, més bé maduren aquestes oòspores. I això nosaltres tenim uns paràmetres matemàtics que més o menys ho calculen. No és exacte, però ens donen una aproximació. I aquest període tardor-hivern 2019-2020 ha estat un període altament plujós i relativament suau. Sí que va fer alguns dies de glaçada, però no han sigut uns períodes llargs de fred, que és el que perjudiquen les llavors. Per tant, les llavors han tingut una maduració perfecta. Si això s'acaba aquí, és a dir, que arribem al moment en què brota la vinya i surten les fulles i no plou, doncs això s'acaba aquí. Les llavors estan molt madures, molt a punt d'atacar, però si n'hi ha pluja no hi ha infeccions, perquè les infeccions sempre estan relacionades amb la pluja. Què ha passat aquest any? Que s'ha ajuntat un període d'absoluta màxima maduració de les oòspores, de les llavors, acompanyat d'una primavera extremadament plujosa. Llavors s'han ajuntat tots els paràmetres que ha estat una cosa, una expressió ja molt, molt gastada, però s'ha donat ja com una tempesta perfecta.
Sí, les millors condicions perquè el míldiu visqui i s'ho passi.
Sí, 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 sí.
Llavors, recordo, no, que també un dels principals problemes que hi ha hagut amb el míldiu, no, en poder combatre aquest míldiu, no, és principalment que quan fas tractament, el tractament és sobre, no, sobre la mateixa planta, llavors quan plou, clar, els pagesos, no, feien el seu tractament, i després el dia següent plovia i havien de tornar a començar perquè la pluja s'havia emportat part, sí, d'això, no?
Això és així, i especialment els que ho pateixen són els viticultors que fan agricultura ecològica. S'ha de diferenciar el que és l'agricultura ecològica de l'agricultura convencional. L'agricultura ecològica, com a eina eficaç, l'única que té en viticultura és el coure. El coure és un producte de més de 150 anys d'utilització, des de pràcticament de quan va aparèixer el míldiu al segle XIX, i el que fa és estar sobre la planta. Si aquest producte es renta per la pluja, el coure ja no pot protegir del míldiu. Quina diferència hi ha entre els viticultors ecològics i els convencionals? Els convencionals tenen un altre tipus de productes, que són productes de síntesi, productes químics, però que tenen la característica que penetren a dintre de la planta. Amb la qual cosa, encara que plogui, la planta segueix protegida. És per això que hi ha hagut aquesta gran diferència d'incidència entre els viticultors ecològics i els convencionals. Els convencionals tenen unes eines, entre cometes, més potents que permeten defensar-se més del míldiu. És a dir, que el problema important, i ha sigut general, però el que ha sigut important amb afectacions de fins al 100% en alguns casos, ha estat en viticultura ecològica. El viticultor convencional, que més o menys ha anat fent els tractaments quan calia, aquest més o menys... Tots han tingut problemes, perquè tothom ha tingut problemes, però més o menys ho han anat salvant.
Bé, llavors, l'afectació que estàvem parlant, doncs, a nivell del Penedès depèn també una mica de les zones, entenc, que a part d'ecològic o no, no, potser en determinats punts del Baix Penedès no hi ha hagut tanta afectació com en determinats punts del Penedès, és així, no?
Sí, seria així. Una mica el Garraf, a les zones, el Garraf, el Baix Penedès, i a les zones altes, la Llacuna, el Pla de Manlleu, Pontons, tot i que n'hi ha hagut, i recorden com l'any pitjor, no ha estat al nivell que hi ha hagut la Granada, Sant Sadurní, Gelida, Sant Llorenç d'Hortons, una mica de Vilafranca en amunt. De Vilafranca a Navall i de Vilafranca en amunt han estat dues situacions greus, però unes molt, molt, molt greus i unes altres no tan greus.
Llavors també suposo, ara entrem ja a parlar amb el Salvador Puig, amb el director general de l'INCAVI, amb el Covid, amb el míldiu, amb aquesta verema, suposo que tots els ulls, no, miraven cap a l'INCAVI, cap a la Generalitat, cap a què farà l'administració per pal·liar aquests efectes. Des de l'INCAVI, davant d'aquest panorama, què s'ha decidit, com s'actua, com s'està actuant?
Bueno, lògicament, a l'INCAVI i al departament per això estem, per estar al costat del sector, en aquest cas davant d'una situació complicada com aquest any. Realment és un any, no només pel míldiu, sinó en general complicat. Ja venia complicat sobretot en el cas del cava, perquè s'arrossega un problema d'excedents que es va ja començar a manifestar fortament el 2019 i que es tradueix en preus i una problemàtica que és bastant coneguda. Per tant, ja veníem d'aquí. Arriba el Covid, i tot i que el vi es considera un aliment, i des d'aquest punt de vista, un producte essencial, per tant, era permès que es comercialitzés, que es produís, per tant, que l'activitat no parés, però indirectament cau, tanquen els restaurants. Pensem que a Catalunya el 40% del consum és en aquest tipus d'establiments, hotels, restaurants, per tant aquí hi ha una via molt tancada. No ve turisme, i encara no ho tenim pràcticament aquí, i les exportacions també queden bastant disminuïdes. Per tant, bueno, en definitiva, que es para el món amb el Covid, i tot i que el sector intenta sobreviure d'alguna manera, però realment l'impacte és fort. Clar, davant d'això, d'aquesta situació tan complicada, hi ha totes les administracions, Ministeri, també, Departament d'Agricultura, es parla de què es pot fer per ajudar a solucionar aquest tema. I el Ministeri té unes mesures extraordinàries, bàsicament es tractava d'evitar que la muntanya es fes més gran, que la pilota es fes més gran, com destil·lant vi que estava amagatzemat, com un ajut per amagatzematge privat i fer que el producte que estava a punt de sortir surti més endavant, i de cara als viticultors la collita en verd, és a dir, que ja, un raïm que ja no arribés a, ni al circuit del vi, que estirés lamentablement, que estirés a terra, i són mesures per evitar que la, com dic, que la bola es fes més gran. Paral·lelament, el Departament d'Agricultura també va treure un pla de xoc amb diverses mesures, una de innovadora i nova, també a petició de dels elaboradors de cava, és la substitució de sucre per most concentrat rectificat, perquè és una manera, per un cantó, de donar una nova sortida al raïm i també de fer un producte més d'economia circular, que ara parlem, més sostenible. Vale. En tot això arriba Emilio, vale, un problema...
Sí, vull dir, si no hi havia prou amb el Covid,
un problema més, amb una baixada de rendiments que al final sabrem com es concreta, però que a nivell global de Catalunya podríem parlar de propera al 30% de tota la viticultura catalana, i en el cas concret del Penedès segurament que es voltarà a prop del 40%, pels temes que ens ha explicat abans el Joan Reyes, no? Clar, dius, bueno, per un cantó sembla que podria ajudar a disminuir l'oferta també el de dalt, no?, amb aquesta... Però clar, el problema és que els viticultors i els vitivinicultors en surten molt perjudicats, perquè clar, ells viuen del raïm. Per tant, davant d'això, a nivell de Departament d'Agricultura, l'equip de direcció valorem la situació, i es determina de treure un ajut que es publicarà al voltant del dia 21 de setembre pels viticultors. És un ajut pensat pels viticultors, per la gent que viu el 100% de la vinya, i sobretot esclar, pels més afectats, els que el millor l'ordre acaba parlant dels que tinguin més del 35% d'afectació. Es pensen dedicar amb aquest ajut 13 milions d'euros, que és una quantitat...
És un ajut per viticultors que han tingut l'afectació del míldiu, eh?
És ajut pel míldiu, sí. És ajut pel míldiu, els més afectats pel míldiu, perquè hi ha gent que s'ho passarà molt malament i poder donar un cop de mà, d'alguna manera, amb aquests ajuts als viticultors. Per tant, i a veure, aconseguir 13 milions d'euros, una xifra molt, molt, molt important, vol dir que s'han hagut de treure d'altres coses, vol dir que el Departament d'Agricultura ha donat una prioritat molt forta en aquesta situació tan, tan extraordinària que s'està donant aquest any. Bueno, doncs sí, estem davant...
La setmana que ve, el 21, es publicarà aquesta ordre amb totes les bases i demés, pel qual els viticultors doncs, podran demanar aquest ajut, que és un global de 13 milions d'euros.
Sí, i cada viticultor haurà de demostrar, com que tenim el registre vitivinícola de Catalunya, que queden registrats tots els quilos de raïm que un viticultor entra als cellers, es podrà fer la comparativa entre el 2020 i el 2019 i veure si entra dins d'aquest rang de perjudici, que no sé si quedarà el 35-45%, depèn una mica de com acabi publicant l'ordre. En qualsevol cas... A veure, és un any en el que ens hem de sortir tots plegats de la millor manera possible, amb totes aquestes eines que acabo d'explicar, però que cal treure conclusions. És un any, no només pel míldiu, sinó per tot plegat, pel Covid, per tal de preparar-nos millor de cara al futur. I en aquest sentit hi ha coses que, valors que han aparegut en força, més proximitat, el producte més proximitat, més sostenibilitat també, i també a nivell de recerca i de transferència, doncs és un avís molt seriós. No sabem quant temps tornarà a arribar un míldiu com aquest, no ho sabem, per això no ho sap ningú, no sabem fins a quin punt això té que veure amb canvi climàtic o no, són temes molt, molt complicats, però en qualsevol cas sí que doncs, cal reflexionar i cal tenir més eines de les que hem tingut fins ara per poder fer front a aquests nous reptes i no tan nous.
I més si concretament en el cas del míldiu, per exemple, no, Joan, vull dir, vol fer una aposta a la viticultura ecològica, almenys aquí al Penedès, no? Davant d'una afectació tan gran com aquesta, igual molts viticultors potser es fan enrere, no? Quan veuen aquest panorama.
Bueno, ho veurem, és la pitjor campanya en 40 anys, és el que deia el Salvador ara, ningú té la bola de vidre per saber que quin període de retorn tindrà aquest efecte. De totes maneres, i tampoc una mica per no desanimar la gent, al Penedès, jo crec que podem dir amb orgull que tenim el 40% de la vinya ecològica. Això és una gran notícia. El Penedès avui en dia ja no es tiren insecticides. Fa 10-12 anys es tiraven organofosforats, va entrar la confusió sexual, i ara, a més, amb l'agricultura ecològica, d'insecticides no se'n tiren. La gamma de fungicides químics que s'estan tirant cada cop és més reduïda. Això és una gran notícia. Que per un any catastròfic no ens faci tirar la gorra al foc, això que...
S'ha de continuar mica... cap aquí, doncs, no?
En principi, sí. Un apunt només. Sobre el tema del canvi climàtic, que segurament aquests extrems, tant per una banda com per una altra, són conseqüència del canvi climàtic, aquest any hem tingut la paradoxa que hem tingut un any molt plujós que ens ha portat míldiu, però a partir del juliol el que hem tingut ha estat sequera, i una part de les pèrdues de collita que hem tingut han estat també per la sequera. És a dir, que és curiós que un any de míldiu que ha plogut molt, al final hem tingut problemes també de pèrdua de producció per sequera.
Sí, sí, és curiós, no? Aquest canvi climàtic, que de fet ara doncs torno cap al Joan, no? Que ell també porta temes de recerca i de més, no? Doncs seran el canvi climàtic, amb tot el que ha passat aquest any amb el míldiu, entenc que obre doncs nous paradigmes, noves línies per treballar, no? De cara a la investigació, a les aplicacions tècniques que es puguin fer, no? A descobrir doncs com poder pal·liar aquests efectes.
Sí, evidentment. El coneixement de l'agronomia i de la viticultura en particular és un coneixement d'aplicació local. Necessitem conèixer molt bé el nostre territori, el territori de cada denominació d'origen, de cada terroir, perquè l'aplicació de les tècniques en concret en cada zona s'haurà de valorar molt bé i s'haurà de mesurar molt bé i de conèixer molt bé. En aquest moment, dins de l'INCAVI, portem projectes complementar el coure com a producte de lluita contra el míldiu amb productes d'origen natural, portem projectes de seguiment de varietats resistents a la sequera o resistents al míldiu i a l'oïdi, portem una línia gran de projectes relacionats, tots orientats cap a l'adaptació al canvi climàtic. El canvi climàtic és una realitat certa i que a més no la podem aturar. Ens hem d'adaptar, ens hem d'aclimatar, hem de fer les coses per poder continuar fent grans vins al nostre territori amb les condicions que ens vinguin. I per això hem de conèixer molt bé tant la climatologia, però també la planta, el sol i les tècniques enològiques i vitícoles.
Ja tenim, em sembla que queda només un minutet o així per acabar, ja per acabar i per... Llavors, doncs, és això, no? A Salvador, el director general de l'INCAVI, des de l'INCAVI al departament, treballant, doncs, al costat del viticultor en aquesta línia, no? És una mica la finalitat per poder, no?, fer això, no?, tenir una mica més de previsió de cara, doncs, si l'any que ve o el que sigui puguin haver noves afectacions per l'estil, amb el tema del Covid, amb la recerca que explicava el Joan.
Sí, sí, i no al costat del viticultor, sinó amb el viticultor. Ja portem una dinàmica forta de moltes reunions amb representants del sector per abordar els diferents problemes que es plantegen. Per tant, així en seguirem, perquè és la manera d'avançar entre l'administració i el sector, intercanviar punts de vista, propostes, solucions, i d'aquí han de sortir les línies estratègiques de cara al futur.
Molt bé, doncs això és tot per avui. Moltíssimes gràcies a tots tres per ser aquí, i aquesta secció doncs de l'INCAVI, doncs hi tornem el mes que ve. També suposo que serà el segon, tercer dimarts del mes d'octubre. Moltíssimes gràcies i que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Moltes gràcies, Gemma, i a tota la resta de convidats, el Joan Reyes, el Salvador Puig i el Joan Elordui. Com bé dèieu, ens retrobem d'aquí a un mes, a inicis d'octubre. Ara ens plantem a les 11, notícies, i seguirem entomant aquesta darrera hora de dimarts amb la tertúlia periodística i la secció de pantalles amb Carles Gala i, per arrodonir-ho, les fake news.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. On és la vida que se'ns va...